Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Màxims responsables d'ESMATSA, l'empresa concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, passaran aquest dijous pels jutjats de Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Gervasio Rodríguez, administrador i propietari del grup Bendex, i Eugenio Díaz, gerent d'ESMATSA, declararan com a imputats per la peça 28 del cas Mercuri, juntament amb la responsable de comunicació de la companyia, Marina Taltavull. Isidre Soler, membre de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, destaca la importància d'aquestes declaracions.
Són els que tenen la clau per saber, o per acabar de saber, o per confirmar totes les sospites que ja tenim, ja es tenen, de que com es va adjudicar aquest servei el contracte del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viària de Sabadell, doncs amb quins tripijocs hi va haver amb el govern municipal del seu moment, del PSC, i per tant són, diguéssim, càrrecs, imputats, persones imputades, que són claus per poder esbrinar, doncs, realment com es va aconseguir aquest contracte.
La jutgessa instructora del Mercuri, Beatriz Faura, ha ampliat els imputats en 3 i els testimonis en 6, així que hi haurà nova tanda de declaracions.
El Bisbat del Vallès investiga un capellà jubilat per un possible cas d'abusos sexuals.
Els fets haurien tingut lloc durant una estada del mossèn a França entre el 1974 i 1977 i han sortit a la llum arran d'una denúncia de la suposada víctima. Des del Bisbat ja han demanat perdó a l'afectada i han obert una investigació per aclarir els fets.
En esports, el Centre Esport Sabadell està pendent dels resultats de la ressonància de l'eix Coc, que en el partit d'ahir a la Nova Creu Alta es va lesionar el genoll.
Les proves mèdiques indicaran si el central té afectat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i per quant de temps podria estar fora del terreny de joc. La lesió va deixar en un segon terme el resultat de l'enfrontament contra l'Olot, que va acabar amb un empat sense gols.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, dia que ha començat molt fred, amb vent també. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. S'espera una tarda tranquil·la i amb una estabilitat meteorològica evident. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tret d'alguns intervals de núvols baixos al litoral central. La temperatura es manté entre 10 i 15 graus en conjunt, tret de ponent i a l'altiplà central, on es mou entre 5 i 8 graus. Pel que fa a demà, augmentarà la nuvolositat de nord a sud, sobretot al Pirineu, de cara a la tarda, quan podrà precipitar de manera feble amb una cota situada al voltant de 1.100 metres. A banda, fins a mig matí, hi haurà alguns bancs de boira o estrats baixos a planes i fondalades de l'interior. La temperatura serà semblant, amb inversió tèrmica matinal i amb algunes glaçades a l'interior. La màxima voltarà entre 8 i 14 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Trànsit. A aquesta hora trobem retencions a la C58. Hi ha 2 quilòmetres a Terrassa i 3 a Sant Quirze per anar cap a Barcelona, 4 i mig a Montcada per anar cap a la ciutat comtal i un en sentit invers, en sentit Manresa. A la C33 també hi ha problemes a Montcada en sentit sud. I a la B30 hi ha 4 quilòmetres de retencions a Cerdanyola per enllaçar amb la P7 i amb la C58 en sentit nord. A la mateixa via, 1,5 quilòmetres de cues a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral, entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. Els responsables d'ESMATSA declararan aquest dijous al matí als jutjats de Sabadell com a investigats per la peça 28 del cas Mercuri, que investiga possibles irregularitats en l'adjudicació del servei de recollida d'escombraries i neteja viària. Estan citats l'administrador únic i propietari del grup Bendex, Gervasio Ronaldo Rodríguez, el director general del grup a Catalunya i gerent d'ESMATSA, Eugenio Díaz, i la responsable de comunicació de l'empresa, Marina Taltavull. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Des de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció consideren molt importants les declaracions d'aquest dijous per tal d'aclarir si va haver una adjudicació irregular d'un dels serveis que més diners costa a l'Ajuntament. Isidre Soler és membre de la plataforma, acusació popular del cas.
Estaria bé que diguessin, tot i que es poden acollir el seu dret de no dir res, o de mentir, Però bueno, s'espera que amb les diferents acusacions, tant la jutgessa, la fiscal, l'acusació popular que s'exerceix des de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció i també des de l'acusació particular que ho fa l'Ajuntament, doncs que, diguéssim, amb el creuament de preguntes, doncs es pugui d'alguna manera avançar, esbrinar doncs realment què és el que, quins fets van passar doncs l'any 2012 quan se li va concedir el contracte.
Amb aquestes declaracions es tanca la tanda de citacions del mes de setembre, que ha comptat amb compareixences davant la jutgessa instructora Beatriz Faura de 18 investigats i 16 testimonis. No obstant això, n'hi haurà més, perquè s'han ampliat en 3 els imputats i en 6 els testimonis.
I segurament que hi haurà més, encara, més persones que hauran de passar a declarar com a testimoni o com a imputats, perquè és, ja dic, és una peça, és un sumari on hi ha molta gent afectada, molta gent implicada i molts fets doncs, que s'han de demostrar.
Els nous investigats són una funcionària municipal i dues responsables de l'àrea econòmica del grup Vendex. Declararan després que en la primera tanda de citats hagin passat pels jutjats l'exalcalde Manuel Bustos i els exregidors Paco Bustos, Cristian Sánchez i Ana Carrasco.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La Cambra de Comerç de Sabadell podrà tornar a celebrar un procés electoral després de 9 anys. El 2009 es va escollir l'últim ple i presidència de l'organització, ja que l'any següent la Generalitat va canviar la legislació de les cambres i es van bloquejar els comicis programats pel 2014. Avui, però, la situació s'ha desencallat.
Amb aquest procés electoral tornarà la normalitat a la Cambra sabadellenca, que manté la mateixa junta des de fa 9 anys. Avui, el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat la convocatòria dels comicis prevista pel mes de maig. El dia 2 s'obriran les eleccions de forma remota, mentre que el dia 8 es podrà votar presencialment. D'aquestes eleccions en sortiran els 45 membres plenaris que hauran d'escollir nova presidència. Eduard Borràs, secretari general de la Cambra, ha afirmat al matí que l'ens cameral ha funcionat correctament durant aquest temps, però que els actuals membres estan cansats.
El dia a dia de la Cambra ha continuat prestant serveis a les empreses, que és el principal motor, diguem-ne, que mou a la Cambra amb tota normalitat, sense cap incidència. Sí que és cert doncs, que ha produït doncs, determinades reflexions durant tot aquest període i, sobretot, jo crec, un cert cansament de les persones que puguin estar, diguem-ne, al capdavant i en els seus òrgans de govern, perquè no veien un moment en el que finalitzar el seu mandat.
Les candidatures es podran presentar entre el 12 i el 25 de febrer per tots aquells membres de la Cambra que presentin una antiguitat de 2 anys i desenvolupin la seva activitat empresarial dins de la demarcació. El procés culminarà a mitjans de juny.
Els càlculs, diguem-ne, que ens marca la llei, doncs, porten a pensar que serà el mes de juny. Però, és a dir, si les eleccions són el 8 de maig, les del ple de la Cambra, doncs, posterioritat encara s'han de fer les de les organitzacions empresarials, etc. Més de juny. Concretar la data és molt difícil perquè a més depèn de que hi hagi disponibilitat per part del Departament de la Generalitat, que és el qui ve a presidir el primer ple, que és on es fan les votacions en el comitè executiu.
A part de Sabadell, també se celebraran eleccions a les cambres de Terrassa, Barcelona, Girona, entre d'altres.
I no deixem de banda el comerç, perquè el comerç local demana fixar una data per l'inici de les rebaixes, de forma que tant les botigues petites com les grans superfícies operin sota les mateixes regles del joc. Les rebaixes d'hivern han arrencat oficialment avui, tot i que des del novembre els negocis ofereixen promocions de tot tipus, la qual cosa penalitza el petit comerç. Miguel Tello és president de Can Oriac Comerç.
Ho notem més que res perquè sempre ha estat una cosa que nosaltres també ens aprofitàvem de la gran publicitat que feien les marques i les grans cadenes. Llavors ara sembla que no hi ha tanta publicitat i que la gent no se n'assabenta tant, però encara estan esperant a comerciar les rebaixes.
Malgrat que aquest període de descomptes ha quedat diluït per la liberalització dels horaris dels comerços, els establiments esperen incrementar les vendes un 5%.
El president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, augura que els primers 15 dies de rebaixa seran els més forts. I és que, tot i que ja venim de dies de descomptes, la gent encara espera més ofertes.
Tu vas per les botigues i llavors hi ha un pic fort, que és que al començament són aquests 10-15 primers dies, i després la cosa es normalitza. Després la cosa s'acaba pagant, perquè al final és cert, hi ha un moment que fas 70% de descompte, però no oblidem que el concepte de baixes és treure l'estoc antic per tindre capacitat de compra i per comprar producte nou. Aquest és el concepte. Llavors, clar, a la que han passat 3 setmanes, un mes, el concepte ja està acabat.
Amb tot, ja no són habituals les corredisses dels consumidors per als productes més rebaixats pels passadissos dels grans superfícies. Ho ha constatat l'Alís Pujol de la botiga Alís de la Rambla al mateix magazín.
No són com abans, però bueno, la gent encara compra amb rebaixes també, sí. Coses que els hi fan falta, per això no coses... Per exemple, pantalons també, el que els pantalons segons quines marques ja no les ja no arriben a rebaixes, però els pantalons, coses que els hi fan falta, vull dir, no compren a lo boig tampoc.
Els primers descomptes són d'entre el 30 i el 40%, però s'espera que puguin arribar fins al 70%. El Consell de Gremis de Comerç, Servei i Turisme calcula que les rebaixes signifiquen per a alguns establiments el 40% de les vendes anuals.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
El Bisbat del Vallès investiga un capellà jubilat per possibles abusos sexuals. Els fets haurien tingut lloc a França entre els anys 1974 i 77, mentre el mossèn realitzava la diòcesi de Beauvais el seu ministeri pastoral. Ara, el Bisbat Vallèsà és l'encarregat de coordinar la investigació per intentar esbrinar més detalls sobre aquests possibles casos.
Entre els anys 1974 i 1977, el mossèn Esteve Sant va realitzar la seva estada a la diòcesi de Beauvais, a França. Ara, més de 40 anys més ara ha sortit a la llum una possible agressió sexual per part d'aquest mossèn. El portaveu del Bisbat del Vallès, Fidel Catalán, explica que la denúncia els ha arribat després que la diòcesi francesa s'hagi obert una oficina per informar de casos com el del mossèn Vallèsà.
És a dir, el que a nosaltres ens arriba és una informació des del Bisbat de Beauvais, que han obert una oficina d'acollida per fer denúncies d'aquest tipus, i en aquella oficina una persona ha anat a denunciar precisament això.
Catalán condemna la possible agressió i demana perdó a la víctima en nom de tota la diòcesi, però alhora posa en dubte que la víctima fos menor, tal com havien assegurat alguns mitjans.
En el moment que hi ha un indici que pugui portar a pensar que hi ha un presumpte abús, que no queda clar si és de menor o de major, en aquest cas, de seguida hem d'actuar. Hem d'actuar, primer, condemnant els abusos i, segon, posant-nos a la disposició de l'administració de la llei.
Ara, en aplicació de la normativa canònica, la diòcesi del Vallès és l'encarregada de coordinar una investigació per aclarir els fets, esbrinar quina edat tenia la víctima i si n'hi ha més, així com també quina és la imputabilitat de l'acusat.
Les associacions de veïns de la comarca s'han unit per denunciar els atacs que va rebre aquest cap de setmana a la seu de Badia. La façana i la vorera van ser pintats amb frases com colpistes i la república no existeix, idiotes. Uns atacs que consideren feixistes i que Manuel Navas, president de la FAP i autor del comunicat conjunt, considera que és fruit de l'auge de l'extrema dreta.
No te quepa ninguna duda que la única explicación que hay es de que se está imponiendo el pensamiento único según el cual que todo lo que significa izquierda está estigmatizado. Pues en estos momentos, con las apariciones de partidos de extrema derecha aquí en este país y con las confrontaciones políticas que existen, pues lógicamente se está favoreciendo a que surjan cada vez más este tipo de grupos, este tipo de personajes que están dañando la convivencia, armonía que puede haber en un barrio o en un municipio, ¿no?
En el text també denuncien que no entenen per quin motiu s'ha atacat la seu d'una organització sense ànim de lucre com una entitat veïnal. A més, recorden que aquesta només treballa per millorar les condicions dels barris i de la seva ciutadania. Precisament, Navas considera que són les pèssimes condicions socials les que fan aflorar aquestes ideologies totalitàries.
Y es que todo esto lo que hace es poner cortinas de humo porque la gente se distrae y no sabe y no ve que el problema fundamental está en lo que en la precariedad laboral, en cómo se están recortando cosas, en cómo la derecha, sea de aquí, de Cataluña, o sea de Madrid, o sea de Bruselas, nos están machacando a los de abajo, con todos los recortes, con los miserables sueldos, con las condiciones precarias de trabajo, etcétera, etcétera.
Navas també ha explicat que el tema dels atacs a seus d'associacions de veïns serà un dels temes a tractar en la pròxima trobada de la Confederació Catalana.
Hi ha altres notícies destacades en el dia d'avui, per exemple, que els saballuts impulsen el projecte Company Casteller de coaching per empreses.
La iniciativa suposa treballar amb petites i grans empreses, valors com el companyerisme, el treball en equip i el sacrifici, tot a través dels castells. Ricard Burgués, coordinador de projecte de la Colla Castellera de Sabadell, explica que un dels grans atractius d'aquestes pràctiques és que es trenquen totes les jerarquies.
Potser el que els hi sobta més és veure com potser una persona que treballa, és igual, qualsevol departament, per dir-te un exemple, el Manolo de manteniment, cada cop i volta està trepitjant el director general de l'empresa. Això és una cosa que, per exemple, no s'esperen, no? I al final aquí és molt sovint, al final tant és el càrrec que tinguis, quina és la posició que tinguis, sinó que al final tothom ha d'intentar donar el millor de si i sense això no pot ser castell, bàsicament.
El taller de coaching es va impulsar fa 3 anys sota la demanda del grup Mas i s'ha treballat també amb altres empreses com la companyia d'electrònica HP.
Les biblioteques de Sabadell obren des d'avui fins al 3 de febrer les seves sales d'estudi coincidint amb el període d'exàmens.
Els horaris més amplis seran a la Biblioteca Vapor Badia com a equipament central de la ciutat. Obrirà tota la setmana de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia i dissabtes i diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. També hi haurà horaris especials a les biblioteques de Ponent i del Sud que tindran les sales d'estudi disponibles de 10 del matí a 4 de la tarda els dilluns i dimecres, de 10 a 1 els dimarts, dijous i divendres i els dissabtes faran de 10 a 2. La resta de biblioteques municipals faran el seu horari habitual de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 2 quarts de 9, els dimarts i dijous de 10 a 2 i el dissabte de 10 a 2.
La Loteria del Nen deixa 10 milions d'euros a Sabadell.
El tercer premi de la rifa es va vendre de manera íntegra a l'administració número 1 ubicada al passeig de la plaça Major. Un número molt especial per al propietari de l'establiment, Julià Alarquer, que explicava que el 20.148 el venen des que el seu besavi va fundar l'administració fa 50 anys.
Contentíssims perquè és un número que tenim abonat, que és un número que tenim en exclusiva. El portem tot l'any i de Nadal i de Reis tenim totes les sèries. Llavors, a més, s'ha venut dècim a dècim. Hi ha molta gent que conec que li ha tocat, perquè són els que venen totes les setmanes i clar, saps tots els noms de tothom, però a part aquest número l'hem tingut a l'aparador, les dues setmanes de venda de Reis l'hem tingut a l'aparador. Llavors s'ha venut, bueno, un a un, però molt, molt, molt...
En total, l'Arquer calcula que van vendre un 80% de totes les butlletes que en tenien en exclusiva, unes 500.
I detingut un home de 31 anys que es va enfrontar a la policia municipal provocant ferides lleus en 5 agents.
Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte diumenge al carrer Rocafort, al barri de Gràcia. La policia municipal anava a intervenir en una baralla que hi havia en un local d'oci quan l'home es va encarar amb ells. L'arrestat va ser traslladat a l'àrea de psiquiatria de l'Hospital de Sabadell.
Passant 2:15, l'entitat sabadellenca Danses al Carrer ha organitzat aquesta tarda una nova sessió de sarau a Sabadell. Segons els organitzadors d'aquestes ballades, l'objectiu no és aconseguir el màxim de participants, sinó reivindicar la importància de les festes populars que no s'organitzen, sinó que sorgeixen de manera improvisada. Joan Codina, un dels organitzadors del sarau, ha apuntat com bon exemple de com haurien de ser aquestes ballades populars són les festes que s'organitzen als pubs a Irlanda.
L'entitat Danses al Carrer ja fa 3 anys que convoca el sabadellenc a una batllada de germanor i dansa tradicional a través dels saraus. Joan Codina, un dels impulsors d'aquesta entitat, assegura que la filosofia de fer festa tradicional al carrer de manera improvisada s'ha perdut en els últims anys. Segons aquest impulsor, ara la societat està molt acostumada a seure en una butaca de cinema o teatre i que sense cap esforç l'espectacle aparegui davant seu. Per a ell no és tan important l'assistència al sarau, sinó que la gent adopti altre cop aquesta filosofia de cultura popular improvisada.
La resposta dels sabadellencs, de moment encara considerem que prou escassa, però de fet no ens preocupa gaire l'assistència. O sigui, ens preocupa més que hi hagi més aquesta filosofia i que se'n puguin fer moltes i diverses que no que siguin actes molt multitudinaris.
Aquesta tarda, des de les 7 de la tarda, està tenint lloc el sarau al racó del Campanar, on s'hi pot gaudir de música en directe.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
No sé què em passa. Ja no em trobo tan còmode al teu costat. I ja ni tan sols fem la migdiada junts.
Adéu, sofà de 3 places. Hola, oficina d'ING.
Arriba a Sabadell una nova forma de fer-te sentir com a casa. T'esperem al carrer Pi Margall 10-12.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I ara és moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs ràpid a l'actualitat. Una sobrecàrrega elèctrica per la llum punxada podria ser la causa de l'incendi mortal de dissabte a Badalona.
Els indicis apunten a aquesta direcció, si bé la investigació dels Mossos encara està oberta. L'incendi va començar a la planta baixa de l'edifici i es va propagar ràpidament per l'escala de 10 pisos. Les tres víctimes mortals es trobaven al 8è i 9è pis. De moment, la tornada dels veïns a l'immoble va per llarg.
Tres menors atrapats durant 11 hores perquè la immobiliària Solvia va tapar la porta del seu habitatge.
Va passar a Ciutat Meridiana quan uns operaris van trucar a la porta i en no rebre resposta van tapiar el domicili. Els menors, que estaven dormint i no van sentir la trucada, van passar mig dia tancats dins de casa seva fins que els bombers els van alliberar. L'habitatge estava ocupat i era propietat de la immobiliària del Banc Sabadell, Solvia.
El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, avisa Pedro Sánchez que no li donaran un xec en blanc per aprovar els pressupostos generals de l'Estat.
En una entrevista als matins de TV3, Aragonès ha explicat que la posició dels republicans sobre els comptes estarà determinada per com actua el cap de l'executiu espanyol els pròxims mesos.
El comitè d'empresa de Cacaulat adverteix que un boicot a la marca podria tenir conseqüències negatives en el conflicte laboral obert ara mateix entre treballadors i direcció. Des del comitè asseguren que la vaga vol buscar solucions al conflicte i insisteixen que un boicot no ajudaria a fer-ho. D'altra banda, l'escriptor Marc Artigau ha guanyat el 51è Premi Josep Pla amb la novel·la La Vigília.
L'obra narra la història del Raimon, un noi que escriu contes a la ràdio, com el mateix autor, i que un dia rep el misteriós encàrrec d'una senyora gran que li demana que escrigui la seva biografia. El 75è Premi Nadal, que s'entrega a la mateixa cerimònia, ha distingit l'escriptor argentí Guillermo Martínez, que torna a l'univers de Los Crímenes de Oxford amb la nova novel·la Los Crímenes de Alicia.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, l'inici del 2019 s'ha cobrat una baixa de pes al Centre d'Esport Sabadell. Més enllà de l'empat sense gols contra l'Olot, la pitjor notícia va ser la lesió d'un Aleix Coc, que va deixar la nova Creu Alta totalment glaçada. El defensa arlequinat se sotmetrà demà a una ressonància magnètica per conèixer el temps aproximat d'aquesta baixa. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Corria el minut 54 i el central del Sabadell va rebre una empenta antiesportiva del visitant Alan Baró. Aleix Coc va xocar amb Roberto i va haver de ser retirat en llitera. Encara Pichichi Arlequinat explicava aquesta acció.
Ha sigut una jugada fortuita, no? He anat a la disputa amb un jugador d'ells i bueno, també Roberto ha sortit per la pilota, llavors se m'ha trebat una mica el que és el turmell i llavors el meu cos ha anat al sentit contrari i bueno, sí que he notat que el genoll se me n'anava i bueno, i bastant adolorit.
Més enllà d'aquesta lesió, l'altra gran notícia del partit va ser la no convocatòria d'Arturo Rodríguez per decisió tècnica. Saligrat no es mossegava la llengua a la posterior roda de premsa.
Al començament de la Lliga, Edgar va estar un partit sense convocar, també pel seu rendiment. Després va millorar i va acabar entrant a estones, fent-ho molt bé, treballant molt bé cada dia i al final a dintre de l'equip. Ja he dit que el nivell d'aquest equip és molt, molt homogeni. Una altra cosa és que diuen, no, que aquí tenim a Edgar i Arturo que cada setmana estan fent gols com Pedro i Juan Tos de Lleida i Toni Seligrat els trau i posa un altre.
El Sabadell tanca la primera volta, 8è amb 26 punts, un més que la temporada passada i segueix a 6 d'una quarta posició que ara ocupa l'Hèrcules. L'inici de la segona meitat del campionat tindrà lloc el pròxim diumenge a les 4 de la tarda a Peralada.
Encara en clau arlequinada, el Sabadell femení ha tallat d'arrel la seva mala dinàmica preferent. El conjunt dirigit per Àngel Codina va golejar per 6-1 Olímpia al cuer de la categoria al Cerdanyola i va posar punt final a la ratxa de 5 derrotes consecutives.
En qüestió de 13 minuts Del 58 al 71, les arlequinades van sentenciar el partit amb 5 dianes, esvaint així els dubtes de finals del 2018 i agafant aire respecte a la zona perillosa de la classificació. Cudi, el tècnic del Sabadell femení, destaca el fet d'haver marcat tants gols pensant en la baraix al final de la temporada.
Ens posem al dia perquè teníem un partit menys, per tant ja la taula ja és, els números que reflecteixen la taula ja és número real. El fet d'haver marcat també tants gols ens fa que la diferència de gols ens sigui positiva ara, perquè arrossegar una diferència de gols negativa durant tot l'any, doncs al final de temporada pot portar sustos, i ara doncs, bueno, en aquest sentit estem tranquils també.
Un cop recuperat aquest partit pendent, el Sabadell femení segueix 11è amb 3 punts de marge respecte als seus perseguidors més immediats. Un d'ells, el Pubilla Casas, serà el pròxim rival de les arlequinades.
El Sabadell Nord ha fet oficial el fitxatge d'Omar Cani. L'extrem torna a Can Uriac mig any després de marxar al Mollet. L'atacant marroquí s'entrenava sota les ordres de Quico Díaz des de feia setmanes, però no va redebutar fins la setmana passada en un amistós contra el Cardedeu.
Un Omar Cani que l'any passat va ser un dels artífexs de l'ascens, jugant 28 partits i anotant 7 gols. Aquest cap de setmana ja estarà a disposició del tècnic Quico Díaz, que el coneix a la perfecció i que està convençut que aportarà un plus a l'atac dels arlequinats.
Lo primero que va a aportar es competitividad entre los 5 jugadores que tenemos arriba, ¿no? Y luego individualmente es un jugador muy veloz, un jugador que en el 1 contra 1 tiene un desborde sensacional, y luego es de los jugadores que a la hora de encarar en finalización tiene gol, ¿no? Y aparte es un chico que dentro del vestuario hace una piña total, ¿no? Con Omar sumamos un jugador muy provechoso y que nos va a dar muchos resultados si las lesiones las respetan la segunda vuelta.
L'estrena del 2019 per al Sabadell Nord serà aquesta setmana al camp del Banyoles en l'últim compromís de la primera volta a Primera Catalana.
Iker Pajares debuta demà a la seva primera competició del 2019. Després d'acabar l'any amb bona nota imposant-se al Florida Open, el jugador d'esquash sabadellenc espera aprofitar aquest pic de forma al CC Internacional de Bombay.
Un torneig dotat amb $70,000 i on participen 7 jugadors que es troben entre els 20 millors del rànquing mundial. Pajares és actualment el número 67 i aspira aquesta temporada a accedir al top 50. Capricis del destí, el seu debut a la Índia serà o tindrà lloc contra el seu company d'entrenaments, Edmond López.
He jugat amb l'Edmond milers de vegades, des de ben petits, des dels 8 anys que vam començar. Ara portem 2 setmanes molt fortes, molt intenses, treballant junts cada dia, matí i tarda, i ara farà uns dies quan vam veure el quadre i vam veure que ens havien creuat a primera ronda, la cosa es va posar més tensa, no? I les miradetes, els entrenaments, l'actitud a l'hora d'entrenar va canviar una miqueta.
El duel de primera ronda a Bombay entre Iker Pajares i Edmond López arrencarà demà a 11:45 del matí.
Repassem més notícies d'àmbit més general. Georgina García debuta aquesta matinada a l'Open d'Austràlia.
La tenista del Club Tenis Sabadell s'estrena a la fase prèvia contra la local Lisette Cabrera, número 234 del món. García arriba a la cita a la posició número 143 del rànquing WTA. El partit està programat per quan faltin 10 minuts per les 4 de la matinada.
El Real Madrid ha presentat Brahim Díaz.
El jove talent arriba del Manchester City a canvi de 17 milions d'euros. El davanter malagueny de 19 anys acabava contracte amb l'equip anglès a final de temporada i ha signat amb l'entitat blanca fins al 2025. Recordem que el seu fitxatge es va anunciar hores després de la derrota del Real Madrid per 0-2 contra la Real Sociedad.
El Villarreal ha anunciat el fitxatge de Vicente Iborra.
El nou futbolista groguet de 30 anys torna a la Lliga Espanyola després d'una temporada i mitja al Leicester City anglès. Abans havia defensat els colors del Levante i el Sevilla.
I el Barça ha anunciat que retirarà el dorsal número 11 de Juan Carlos Navarro el pròxim de març.
Ho farà coincidint amb la visita del Real Madrid al Palau Blaugrana en partit d'Eurolliga. L'acte estava previst el passat 25 de novembre, però es va haver d'ajornar en un primer moment per la mort del pare de Navarro.
Un minut per 8:15, marxem. Posem punt final al notícia. notícies vespre d'aquest dilluns 7 de gener. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat seguint-nos a les xarxes Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.